L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. El saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs, Ginestra i Villera els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de la SEMUTA. Avui dimecres, dia 26 de setembre, destacarem... L'alcalde de Sant Carles de la Ràpita obre una nova ronda de contactes amb els grups municipals per sondejar un nou pacte. La nova presidenta de la cooperativa de l'Aldea, Montse Llosa, confirma que no col·laboraran amb l'empresa Unió Agrícola. Gas natural comença el dia 1 d'octubre les obres de canalització a l'Ametlla de Mar. Segons l'alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Boronat, ja s'ha produït un judici ràpid pels fets del passat dia 10 de setembre. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. L'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Joan Martín Masdeu, va anunciar ahir dimarts una ronda de contactes amb diferents grups polítics municipals per intentar arribar a un nou pacte que li permeti governar la resta del mandat amb una majoria suficient després de la marxa del Partit dels Socialistes de Catalunya. Joan Martín Masdeu.
Fins avui no tornaven alguns regidors, alguns portaveus estaven fora de la Ràpita per motius personals i tampoc han pogut fer un inici de rondes tal com cal. Per altra banda, també el senyor Pitarc ja va anunciar que era inútil qualsevol apropament. De totes maneres, tot i que entenc que és difícil la formació d'un govern fixo per el que ens queda de legislatura, sí que estic convençut que tots els portaveus, tal com han dit sempre per activa i per passiva, col·laboraran en una governabilitat del poble, perquè ara són moments difícils i ara crec que l'electoralisme és mala consellera. Per tant, jo confio en que si podem atensar-nos a algun grup podrem formar un govern estable i si no, la responsabilitat de tots els portaveus ens donarà una governabilitat més o menys duradera durant aquests dos anys que ens queden de legislatura.
Conscient que un nou pacte pot resultar complicat en l'actual moment, Martín Masdeu va destacar la sensatesa a la resta de grups en el cas de que es vegi abocat a governar en minoria. En aquest sentit, va plantejar la convocatòria de reunions periòdiques amb la resta de grups municipals per poder posar sobre la taula aportacions o queixes més enllà dels plens amb l'objectiu de millorar la comunicació al consistori. Joan Martín Masdeu.
I ja vaig anunciar que atesa... que aquí ja entorno la meva culpa, jo potser no he fet prou reunions en tots els grups, però és per la veritat, el frenesí que porta l'exercici de l'alcaldia, almenys el que jo he pogut veure aquí, i ja m'he compromès a fer unes reunions periòdiques en tots els regidors, sense un ordre del dia establert, des del punt de vista de que no volem convertir allò en un segon plenari, sinó simplement si algun grup té alguna queixa, algun dubte o alguna aportació la pot fer allí i intentaré pues, fixar periòdicament una tanda de reunions per a que després no puguem dir que per part de l'alcaldia hi ha hagut la mala voluntat de no reunir-nos, és simplement establir calendari.
Davant la possibilitat que el govern de minoria de Convergència i Unió s'acabi imposant durant les pròximes setmanes, Martín Masdeu ja ha dibuixat la reordenació del cartipàs reassignant les àrees que han deixat vacants els regidors socialistes. Així, va indicar que la policia local i governació recauran directament en les seues mans. Turisme passaria a ser competència del regidor de Desenvolupament Econòmic, Lluís Granero. Ensenyament passaria a dependre del regidor de Mitjans de Comunicació, Joan Baptista Forcadell, mentre que Benestar Social quedaria vinculada a la regidoria d'Esports i Joventut amb Noemí Barberà.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des d'Antena Aldaia, Seto Gallego ens informa que la presidenta de la cooperativa de l'Aldea, Montse Llosa, confirma que no col·laboraran amb l'empresa Unió Agrícola. Seto Gallego.
No es pot trencar un acord que no ha existit mai. Així de contundent, Montse Llosa, la nova presidenta de la cooperativa de l'Aldea, ens ho comunicava als micròfons de la xarxa. El conveni que presumptament s'havia tancat amb l'empresa FD Unió Agrícola per vendre-li la seva producció realment no existia.
Pues es cert, no hi ha cap acord perquè, de fet, no l'ha hagut mai, l'acord. És a dir, aquest senyor va vindre aquí a veure si li faríem un camió de verdura setmanal per unes botigues que havia d'obrir. Nosaltres, bueno, l'antiga junta els va dir que sí, i quan vam entrar nosaltres vam cridar en estome i li vam comentar a veure com ho volia fer-ho, i ell no es volia comprometre a res, de paraula sí, però per escrit res.
Segons Llosa, l'empresa Unió Agrícola voldria tindre sempre a la seva disposició la cooperativa de l'Aldea, però la cooperativa no sabia si podria comptar amb l'empresa o no.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Gas Natural comença el dia 1 d'octubre les obres de canalització. Gas Natural Distribució invertirà 500.000 euros per fer arribar el gas a l'Ametlla de Mar, 5.000 metres de xarxa de distribució i 400 escomeses en una primera fase. Aquesta és una crònica que des de la Cala Ràdio ens porta Francesc Callau.
Les obres d'instal·lació de gas natural a l'Ametlla de Mar començaran en breu. Concretament, el dia 1 d'octubre és la data que començaran els treballs d'obertura de rases i canalització dins del nucli urbà de l'Ametlla de Mar i de manera sectoritzada. Gas Natural Fenosa, recordem que a través de la seva companyia distribuïdora Gas Natural Distribució, invertirà 500.000 euros per fer arribar el gas a l'Ametlla de Mar, 5.000 metres de xarxa de distribució i 400 escomeses en una primera fase. L'alcalde Andreu Martí ha anunciat avui l'inici d'aquests treballs.
I efectivament, ja puc avançar ara, això serà una informació constant que fareu a través de diferents vies de tots els mitjans que puguem tindre amb la ciutadania. El dia 1 d'octubre començaran les obres de canalització. Això vol dir que el dilluns que ve començaran, se posaran en marxa aquestes obres. S'informarà a partir del dijous i divendres de cada setmana del que es farà la setmana següent, i avui mateix ja hi ha una nova reunió de coordinació per comprovar que tot el que es posarà en marxa, que tot el que es farà la setmana vinent, doncs tindrà tots, diríem, els aspectes, diríem, ben planificats, ben plantejats, per evitar qualsevol tipus de plantejament que pugui ser, doncs, imprevist, no?
Així, les primeres zones a actuar a partir de l'1 d'octubre seran els carrers del Mar, Bahia Blanca, Països Catalans i Ramon i Cajal. La setmana del 8 d'octubre tenen previst actuar sobre els carrers Ramon i Cajal, Lluís Companys, Benidorm i Avinguda Amistat Hispano-Italiana. I la setmana del 16 d'octubre s'obrirà rasa als carrers Jacint Verdaguer, Francesc Labadia, Batlle Josep Pijuan i Llibertat. Del 22 d'octubre cap endavant es canalitzaran els carrers Llibertat, Pau Casals, Carrer Major, Sant Pere, Colón, Sant Manuel i Carrer de la Pau. I de cara al mes de novembre ja s'obriran rases als carrers Mediterrani, Cala Joanet, Avinguda de l'Ensenyament i Parc de Cala, Cova Gran, Pescadors, etc. I així s'anirà completant la distribució per tot el nucli urbà fins a Nadal. Inicialment estava previst que les obres comencessin abans de l'estiu, però per no causar molèsties en època important d'afluència de visitants, es va optar finalment per deixar passar l'època estival. Mentre en paral·lel s'executaran les obres de la planta de gas natural liquat i la canonada d'accés al nucli urbà. Es calcula que l'obra de canalització pot estar acabada en 3 mesos, i cal recordar que al llarg de l'estiu Gas Natural ja ha dut a terme un intens treball comercial que ha complementat amb la instal·lació d'unes oficines d'atenció al públic al carrer Sant Joan.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa que, segons l'alcalde de Santa Bàrbara, ja s'ha produït un judici ràpid pels fets del passat dia 10 de setembre. Jordi Boronat confirmava que hi va haver diverses agressions per un mateix grup d'incívics i que la resta del cas està baix tutela judicial. L'alcalde ha demanat als Mossos un especial control d'aquest tipus de població que altera la vida normal ciutadana. Josep Roig.
La vigília del passat 11 de setembre, i encara que no hi ha una informació oficial dels fets, sí que sembla que és cert que s'haurien produït una sèrie d'aldarulls i agressions entre veïns del nostre municipi i un grup de nouvinguts que viuen també a Santa Bàrbara. L'alcalde, Jordi Boronat, confirmava a la nostra emissora que hi va haver diferents agressions propiciades per un grup d'incívics i que ja s'havia dut a terme un judici ràpid sobre una de les agressions. Encara que tampoc, va dir, no podia donar massa detalls de lo que va passar perquè tota la informació del cas està baix tutela judicial.
Bueno, hi ha diferents agressions que van passar tot un cap de setmana i propiciades pels mateixos incívics, i jo el que vaig demanar als Mossos d'Esquadra pues, és un control especial sobre aquest tipus de població que una mica altera la pau ciutadana d'un poble que volem viure en tranquil·litat i no volem que ningú mos moleste, per dir-ho així, no? En aquest sentit, pues, bueno, ja s'ha produït un judici ràpid respecte d'unes de les agressions i el resto, pues, suposo que s'acabarà aclarint, però no tinc a disposició la informació perquè, en definitiva, està baix tutela judicial i...
Sigui com sigui, les especulacions sobre el que va passar sí que es comentaven tant per les xarxes socials com per la rumorologia popular. Segons aquesta, una de les agressions s'hauria produït de matinada a la zona del poliesportiu i a la sortida de la festa disco que havia organitzat el Club de Futbol Santa Bàrbara amb motiu de l'inici de temporada i a on una noia hauria estat agredida. Els altres fets s'haurien produït ja dins el poble, a una zona de bars, on alguns veïns van ser agredits quan es queixaven pel fort volum de la música d'uns cotxes aparcats prop dels seus domicilis.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Masdenverge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana, al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Tots els dimarts i dijous, des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, et posaràs al dia del que passa dins i fora de les pantalles cinematogràfiques. Arriba el Cine Meravelles per posar-te al dia de tot el que passa al món del cinema. Dimarts i dijous amb Jordi Curto. Taquilles, estrenes, comentaris, crítiques, tot això i molt més t'espera. En format 30 minuts, els dimarts i els dijous a les 7 i mitja de la tarda des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tens butaca reservada. 30 minuts els dimarts, 30 minuts els dijous per posar-te al dia del món del cinema amb Jordi Curto.
Serveis informatius de Mute.
Des de la Cala Ràdio, Francesc Callau ens informa que Mercadona comença el tractament dels terrenys on ha d'instal·lar el centre comercial. Tasques d'urbanització i millora de la xarxa de distribució elèctrica han precedit aquests mesos els treballs de neteja de terrenys. Francesc Callau.
A primers d'aquesta setmana van començar els treballs de poda d'arbres als terrenys on s'ha d'ubicar el Mercadona per a fer viable la posterior entrada de maquinària, així com també ja han començat els treballs d'aixecament topogràfic i replantejament de les obres que han de dur a terme. Cal recordar que en data 3 d'agost varen ser recepcionades definitivament les obres d'urbanització de la primera fase del sector 22B1, que han tingut un import total de 170.000 euros. Aquestes obres d'urbanització han permès de disposar dels serveis necessaris d'aigua, subministrament elèctric, aigües residuals i enllumenat, i accessibilitat adequada a la zona comercial i d'equipaments que es troba englobada dins la primera fase de desenvolupament del sector 22B1 en el seu àmbit més proper a la carretera comarcal TV-3025. Un cop finalitzades aquestes obres, tan sols quedava pendent el desviament de les instal·lacions elèctriques que creuaven la fase urbanitzada del sector 22BU i que són propietat d'Endesa. Aquestes instal·lacions elèctriques estaven formades per una torre elèctrica d'alta tensió i disposava també d'un centre de telecomandaments de la xarxa de distribució per a línies aèries d'alta i baixa tensió. Un cop obtingut l'informe tècnic preceptiu per part d'Endesa, va realitzar un acord amb la mateixa Endesa i l'Ajuntament per tal de dur a terme les obres necessàries per al desviament dels serveis afectats i el soterrament de línies que afecten a la fase d'urbanització. L'Ajuntament es va responsabilitzar de dur a terme una primera fase dels treballs necessaris per un import de 139.800 euros. En data 21 de setembre, és a dir, la setmana passada, van finalitzar els treballs a càrrec de l'Ajuntament i està previst que a principis del mes d'octubre Endesa doni inici a la segona fase dels treballs definitius. Aquests seran realitzats directament per la mateixa companyia, però la despesa econòmica anirà a càrrec de l'Ajuntament i puja un import total de 94.600 euros. Aquesta segona fase dels treballs per al desviament de la xarxa elèctrica que afecta la urbanització del sector 22BU desenvolupada consisteix en la instal·lació de tres torres elèctriques metàl·liques, estesa de cablejat aeri, desmuntatge de l'antiga xarxa de distribució i de la torre elèctrica existent i posada en marxa de la nova xarxa de distribució. Aquests treballs està previst que finalitzin durant la segona quinzena del mes d'octubre. Andreu Martí, alcalde de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Hi havia un procés de calendari previst. Este procés de calendari previst durant un parell de mesos va tindre una petita aturada per un procés que cal també preveure, que és el tema dels tràmits i tota una sèrie de plantejaments que es fan quan s'inicia un projecte d'aquestes característiques. I en aquest sentit, doncs, ara s'ha reiniciat tots els trasllats de pals de la línia elèctrica, tots els trasllats que calia fer complementàriament, ja s'ha iniciat el desbrossament de part dels terrenys i això ja porta una continuïtat a partir d'ara. També és un tema que vam plantejar per dinamitzar la part de tota aquesta zona comercialment des del punt de vista d'una activitat nova a l'Ametlla de Mar.
Paral·lelament a la realització dels treballs que ha de dur a terme Endesa, un cop finalitzades les obres de la primera fase realitzades de l'Ajuntament, l'empresa ja ha pogut donar inici, doncs, als treballs de construcció del seu centre comercial.
Des de Ràdio Delta, Lluís Abertomeu ens informa de la diversitat d'actes per celebrar la festivitat de Sant Miquel. Lluís Abertomeu.
Des de fa uns anys, l'Associació Local de la Dona de la Cava prepara diferents actes per celebrar la festivitat de Sant Miquel, que anteriorment era el patró del poble. Enguany s'hi ha sumat a la iniciativa la penya taurina Bous Més Que Mai de la Cava i l'Associació de Joves de la Cava, i el resultat ha estat una programació que tindrà lloc del divendres al diumenge amb bou capllaçat inclòs. Després de 104 anys i gràcies al treball de recerca portat a terme durant 2 anys, la festivitat de Sant Miquel inclourà bous, tal com explica el president de la penya taurina Bous Més Que Mai, Benjamín Navarro.
Quan canvia la llei, ens diuen que si podem demostrar que en fetges passades als nostres pobles feien bous, si podem demostrar-ho, doncs que ens poden acceptar. I llavors nosaltres estem parlant de 104 anys. 104 anys que eren les fetges de Sant Miquel i, bueno, ho han recuperat. Han sigut 2 anys de informació, viatges als arxius de les Terres de l'Ebre, a Tortosa, informació, Baltasar també m'ha ajudat molt, Baltasar Casanova, i, en fi, recollint fins que, sí, aquesta gent ho accepten i a partir d'aquí, doncs, has de complir les normatives i tot el que sigui.
Els actes de la festa de Sant Miquel començaran divendres a les 8 amb la presentació del treball de recuperació del bou capllaçat a la sala Ramon Calvo i a les 8:30 actuacions d'artistes locals al Ball del Sindicat. Dissabte a les 6 de la tarda, bou capllaçat. Després, missa i a les 10:30 de la nit, nit de ball i festa jove també al Sindicat. Finalment, diumenge, a les 5 de la tarda, festa infantil, bous de carretó i xocolatada davant del Sindicat.
L'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de Ràdio Ràpita, Núria Subirats ens informa que 13 restaurants de Sant Carles de la Ràpita promocionaran la gastronomia del territori amb una nova etapa a les cartes. Núria Subirats.
Turisme La Ràpita va presentar ahir el Dia Mundial de la Tapa, una iniciativa de Saborear Espanya per homenatjar la cultura de la tapa i reconèixer el seu pes gastronòmic a l'estat espanyol. L'organització ha proposat el dia 29 de setembre com el Dia Mundial de la Tapa i ha convidat a totes les destinacions del Club Saborear Espanya a commemorar la data. El col·lectiu de cuina de La Ràpita, com a membre d'aquest club, hi participarà amb la Tapa a la Carta, una campanya que es portarà a terme entre el 27 i el 30 de setembre, és a dir, entre dijous i diumenge d'aquesta setmana, a 13 restaurants del municipi, cadascun dels quals ha preparat una tapa per als seus menús a la carta. Ho explica la presidenta del col·lectiu de cuina, Imma Bòria.
Tots els restaurants que estem dins del col·lectiu de cuina han creat oportú, ja que estem dins de Saborear Espanya, fer unes tapes, que es duen tapes a la carta, i presentar una tapa als nostres restaurants. Els clients poden vindre als restaurants nostres, degustar la tapa que tenim. Nosaltres som 13 restaurants que estem dins del col·lectiu de cuina i la tapa tenen diversos preus. Cada restaurant creurà oportú posar el preu que vulgui a la seva tapa, depèn del que doni.
El preu de cada tapa rondarà entre els 3 i els 7 euros en funció del producte que s'ofereixi. Per la seva banda, l'alcalde de la ciutat, Joan Martín Masdeu, ha volgut destacar el paper que ha assumit La Ràpita com a ambaixadora dels productes agroalimentaris de les Terres de l'Ebre. A més, després d'assumir provisionalment les competències de la regidoria de turisme, que fins ara havia ocupat la regidora socialista Rosa Anglès, l'alcalde ha mostrat el suport institucional a les dues entitats que representen els empresaris turístics del municipi.
A vegades sempre solem parlar de que hem de fer territori, de que les administracions se tenen que anar juntes, que el que hem d'intentar és oferir un producte que de cara a l'exterior sigui molt atractiu. I nosaltres, tot i que defensem el col·lectiu de cuina de La Ràpita, estem parlant d'oferir productes del territori, els vins de la Terra Alta, els olis de totes les nostres comarques, l'arròs del Delta. Què us vinc a dir? Que La Ràpita ara s'està convertint en ambaixadora de la cuina ebrenca a tot l'estat. A tot l'estat i de manera també important per la importància que té la gastronomia espanyola a nivell internacional. Per tant, nosaltres entenem que una manera de dinamitzar econòmicament el poble és precisament apostant pel turisme perquè és la nostra gran bandera.
La presidenta del col·lectiu de cuina de La Ràpita també ha anunciat que la propera Diada del Llagostí se celebrarà el dia 1 de desembre. L'anunci l'ha fet després de la primera reunió de la Taula Integral de Turisme i és que l'Estació Nàutica i el col·lectiu de cuina han decidit crear una taula de treball per promocionar conjuntament el sector turístic de La Ràpita. En aquesta reunió hi han assistit l'alcalde de la ciutat, Joan Martín Masdeu, i representants de l'Estació Nàutica i del col·lectiu de cuina.
Des d'Antena Aldaia, Seto Gallego ens informa que l'Ajuntament de l'Aldea publica una guia didàctica de la Torre de l'Ermita de l'Aldea. No és així, Seto?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. La Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de l'Aldea ha realitzat una guia didàctica de la Torre de l'Ermita. La guia es pot ser descarregada des de les webs municipals, l'aldea.org i des d'infoaldea.info. Aquesta guia pretén ser una eina de treball per les diferents escoles i centres d'educació secundària, els quals, en el marc de la seva activitat docent, vulguin realitzar una activitat extraescolar amb els seus alumnes. La guia consta d'una breu explicació del que són les torres de Guaita i de la seva importància històrica, alhora que proposa tot un seguit d'activitats didàctiques que el professorat pot proposar als seus alumnes. La guia ha estat realitzada des de la Regidoria de Turisme, consta de 42 pàgines i es podrà trobar la informació sobre el context territorial i històric de la Torre de l'Ermita, la inserció curricular del projecte enfocat a alumnat de cicle superior de primària, extretes de currículum de primària del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i també es disposaran activitats de treball previ i posterior a la sortida com recursos cursos complementaris o bibliografia. Míriam Ferrando, regidora de Turisme de l'Ajuntament de l'Aldea.
La guia didàctica de la Torre de l'Ermita surt com una iniciativa del govern de l'Aldea per tal de promocionar el centre d'interpretació de les Torres de Guaita que tenim ubicat a la Torre i que pretén així donar a conèixer a tota la resta de pobles i sobretot a la resta d'escoles, llars d'infants i sobretot a tot el món educatiu el que és i l'ús que se'n feia i per a què servien les Torres de Guaita. És una guia que està oberta a totes les escoles, a tots els instituts. De moment han fet difusió a les escoles de l'Aldea, a la llar d'infants, a l'Institut de Camarles com a escoles i institut més proper, i properament ne farem difusió a la resta d'escoles i de comunitat educativa de Catalunya. També cal dir que la guia la tenim penjada tant a la web de l'Ajuntament com a la pàgina web del Centre de Recursos Permanents que pertany al Departament d'Educació, per tal que les diferents escoles que tenim a les nostres terres puguen fer ús de la mateixa. Només cal que es fiquen en contacte amb l'Ajuntament de l'Aldea i que truquen a l'Ajuntament de l'Aldea, i des d'allí se'ls facilitarà tota la informació i tota la documentació per tal de que les diferents escoles i o instituts que vulguen realitzar l'activitat de visitar la torre tinguin un material per tal de poder realitzar una sèrie d'activitats, informació i dibuixos i sobretot una eina de treball per al professorat.
Recordem que per informació i reserves i visites concertades a la Torre de l'Ermita de l'Aldea cal trucar al telèfon de l'Ajuntament de l'Aldea al 977-450012. L'horari de les visites seria dissabtes, diumenges i festius de 11 a 2 de la tarda i caldria avisar si es necessita guia.
Serveis informatius de Mute.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Des del Cana Ràdio, Domènec Ramal ens parla avui de qüestions esportives i ho fa destacant un èxit del pilot canareu de Superquats, Agustí Domènec, que com a integrant de l'equip Team Espanya Z Eventos es va proclamar campió de la prova de resistència disputada al circuit alemany de Harzring. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanà parlem avui de qüestions esportives i en este cas ho fem per destacar este títol aconseguit pel pilot canareu Agustí Domènec, formant part dins, integrat dins l'equip Team Espanya Z Eventos, juntament amb dos pilots més, com Ivan Torralbo i Joaquim Marc. Tots tres es van proclamar guanyadors d'aquesta prova non-stop que durava 12 hores i que es disputava el cap de setmana del 15 i 16 de setembre. Concretament, els tres pilots aconseguien este primer títol a nivell europeu de resistència en superquats. La proesa va tindre lloc en l'única prova superquat en resistència europea, les 12 hores sense aturada de Harzring, com dèiem, a Alemanya. Es tracta d'una prova per relleus, l'últim dels quals, finalment, Agustí Domènec li va cedir al seu company d'equip, Ivan Torralbo, que va ser qui va aconseguir de creuar la línia de meta en primera posició. Agustí Domènec, que ja ho havia donat tot al llarg i en el transcurs de la competició, a pesar de tindre alguns problemes físics en els avantbraços. El pilot canareu manifestava que ha après molt, va aprendre molt durant aquesta cursa, una experiència molt recomanable, ja que va passar de córrer competicions de 20 o 25 minuts, que és el que habitualment duren les curses de superquats, en aquesta en la que van haver de pilotar 12 hores sense aturada, tot i que, això sí, rellevant-se. En total, els pilots van completar 632 voltes al circuit, el qual equivalia a este mateix número de quilòmetres, uns 632 quilòmetres. Una cursa de resistència que els tres integrants de l'equip esperen de poder repetir l'any vinent si no acaben fallant els sponsors. I és que, tal com Agustí Domènec reconeixia, s'ha d'agrair la col·laboració de patrocinadors com Big Mat, Fusteria Vicent Albiol, Infac, Càrting Vinaròs i Fusteria Pla, conscient de lo complicat que és avui dia trobar ajut econòmic amb l'actual conjuntura. Agustí Domènec habitualment entrena al circuit de karts proper aquí a Alcanar, que hi ha situat al terme municipal de Vinaròs, ja que en tota la nostra comarca del Montsià no hi ha cap circuit d'aquestes característiques. El més proper a les Terres de l'Ebre estaria situat a Mora d'Ebre, a uns 80 quilòmetres de distància. Cal dir també que en molt poc temps el canareu Agustí Domènec s'està acostumant a pujar als podis en competicions europees, ja que la passada temporada es va proclamar també campió de la zona nord del campionat internacional de superquats. Agustí Domènec és l'únic pilot de la demarcació de Tarragona que competeix en categoria professional d'aquest esport amb poc recolzament a Catalunya. És per això que habitualment corre amb l'equip del Motoclub Aragón Esport. A la present campanya també ha disputat algunes proves del campionat del sud d'Espanya, com la de Sevilla. Cal dir també que ha estat competint en el campionat nacional de superquat, en el que finalment ha acabat en quart lloc a la classificació general. Un campionat en el que, això sí, hem de dir-ho també, va disputar una cursa menys, ja que al no tindre patrocinadors no va poder sufragar les despeses per desplaçar-se a Mallorca, on es disputava aquesta prova. Ara mateix, Agustí Domènec està classificat en segon lloc al campionat nord, on encara queda pendent de disputar una prova, la del circuit internacional de Zuera a Saragossa.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.